No desaparece el Sevilla. Un abrazo a todos, viva Puerta, viva mi Sevilla y nos vemos en Turín. Vamos, chiquillón.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Divendres 2 de maig, enhorabona. Enhorabona al Sevilla. Després em sembla que en David en parlarà, però abans jo vull comentar que són temps difícils pels puristes de l'estil que va portar el Barça al cim del futbol mundial. La memòria és molt curta, en futbol més, i els resultats atropellen l'essència de tot. El triomf del futbol directe, l'efectivitat i el joc a pilota aturada que va atropellar el Bayern de Guardiola, es va unir al triomf del futbol solidari de Simeone davant el Chelsea de Mourinho. Real Madrid i Atlético són justos finalistes de la Lliga de Campions. I la finalitat justifica els mitjans? Doncs evidentment que en molts casos sí, l'Atlètic arriba a una final després de 40 anys i només aquest detall ja dona valor al que han aconseguit. Però el model del Barça no admet dubtes. És veritat que va caure derrotat als quarts de final precisament contra l'Atlètic de Madrid i que la seva temporada no ha estat tan brillant com es podia esperar. Però una cosa és el rendiment de l'equip i una altra cosa ben diferent és posar en solfa el sistema i estil de joc que va meravellar el món del futbol i que va aconseguir l'excel·lència que passarà doncs, als anals de la història del futbol mundial. L'estil no es toca i cal recuperar i perfeccionar aquesta essència. S'ha demostrat que ben executat no hi ha un altre sistema més espectacular i brillant. L'exemple més clar és la final que va disputar el Barça contra el Manchester United a Wembley, un futbol total, un 3-1 i un lloc a la llegenda del futbol. No fa tant de temps d'això, i aquest triomf i el 4-0 que el va seguir a la finalíssima del Mundial de Clubs a Tòquio davant el Santos de Neymar i companyia demostren que ben posat en pràctica aquest estil és brillant, espectacular i, sobretot, insuperable. Això és innegociable. Cal una mica de xapa i pintura, perquè amb la plantilla actual del Barça doncs calen alguns retocs, però amb l'arribada de Ter Stegen i el salt del primer equip de Jordi Masip, el fitxatge de dos central tipus Laporte o Javi Martínez, recuperar Rafinha i Deulofeu, buscar un altre referent de dalt que complementi a un motivat Messi i doncs aquest equip ja agafaria una altra dimensió i tindria una altra cara ben diferent. Això sí, faltarà un entrenador capacitat per liderar el canvi i que torni a endollar els jugadors, que els faci recuperar la pressió a dalt, fer circular la pilota a la velocitat necessària perquè el rival no pugui recompondre la seva defensa. Tancar doncs, també la defensa amb centrals contundents, que no facin vulnerable l'equip en el joc aeri, un dels grans problemes del Barça d'aquest any. I sobretot, caldrà buscar la porteria contrària obrint el camp tot el possible amb el talent i la màgia dels Iniesta, Messi i Neymar. Aquesta és la missió pel tècnic que substitueixi el Tata Martino. Recuperar l'essència, perfeccionar i, fins i tot, introduir variants com un davanter alternatiu o un contraatac ràpid en el cas que fos necessari. Necessitem un tècnic motivador i guanyador nat, com ho és Luis Enrique, coneixedor de la casa i l'entorn, que sempre és ben complicat. La base d'aquesta plantilla està feta, el camí mig fet. Només cal retrobar aquest camí i, sobretot, acabar-lo. Luis Enrique pot ser aquest guia.
I jo començaré dient un vamos, mi Sevilla, i em direu que sóc un venut.
Vendido.
Sí, veus, ja m'ho estan dient. Sí, sí, sóc un venut. I us diré que depèn per quins moments, doncs sí, sí, ho sóc. I és que sempre recordaré que en aquella eliminatòria entre Betis i Sevilla, heu dit perquè podeu recuperar l'àudio, vaig mullar-me pel baticisme. Més que res, ho vaig fer perquè creia que de passar aquella eliminatòria el fet de seguir somiant amb Europa li donaria benzina a l'equip bètic a la Lliga, però finalment els vertiblancs són equip de segona divisió i coses del futbol i coses de les grans ciutats. L'altre equip de la ciutat viu un dels anys més dolços de la seva història. Fa uns anys també és cert que van tenir aquella Copa del Rei, les Supercopes aquella d'Espanya, la d'Europa, sobretot també van tenir aquelles dues UEFAs consecutives. En fi, és cert que el Sevilla havia viscut una època gloriosa, però ja feia 3 anys que la cosa trontollava una mica i sembla ser que ara tornen a fer tremolar i van novament de debò. I dic que sóc un venut a mitges perquè, per molt que volgués que anteriorment seguís viu el Betis a l'Europa League, el cert és que un cop va passar el Sevilla tenia claríssim qui era el meu equip aspirant al títol i no perquè em caigui bé una Emery, no perquè m'agradi la seva plantilla, molt bon equip el que té, no perquè estiguin en plena forma, no perquè el València sigui un club que no em cau bé, simplement pel meu aspirant, ahir era el Sevilla perquè, aquesta frase és molt coneguda, ja Sevilla tiene un color especial. I d'aquella final de Glasgow, per exemple, de la que parlava abans amb aquelles dues UEFAs, d'aquella final de Glasgow em quedo moltes coses, però sobretot amb què vaig barrejar un plorar i un riure força estrany. D'aquella experiència, al costat dels sevillistes, que vaig viure en primera persona, haig de dir que d'aquella experiència em quedo moltíssimes coses, però sobretot amb una afició, la del Sevilla, que es mereix viure moments màgics com els d'ahir. Ara escoltarem a Unai Emery, també escoltarem a Envià, però si jo ja vaig fer un salt de la cadira i vaig cridar un vamos mi Sevilla, imagineu-vos el que van sentir ahir els aficionats sevillistes, els jugadors que estaven sobre la gespa o el propi entrenador i la resta del cos tècnic. Unai parlava ahir de Vaquero, d'Iniesta, de l'esperit Palop i deia sentir-se orgullós de per fi poder dir que ell ha viscut en la seva pròpia pell l'emoció d'un moment com aquest d'ahir. En fi, l'enhorabona al Sevilla, a la seva afició, i l'enhorabona també a Envià, el jugador camerunès que rematava al fons de la xarxa una pilota que val una final. El jugador camerunès del Sevilla que ahir, a l'acabar el partit, s'emocionava al recordar que la vida per la seva família és i molt difícil i que aquell gol anava per ells. Senyores i senyors, per paraules com aquestes i emocions com les d'ahir, és per això que sóc un enamorat del futbol. Gran NBA, unbelievable.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
No hem fet pont i som aquí, eh? Divendres, dia 2 de maig, on començarem una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia.
Com és habitual, després tens per seure a taula per veure de què es parlarà en el dia d'avui. Òbviament, ara en parlàvem d'aquest Sevilla i la seva classificació per la final de l'Europa League, però també s'està parlant de Luis Enrique, el possible relleu del Tata Martino.
I tant que sí. A més, també connectarem més endavant amb en Francesc Villa per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia, avui amb l'Héctor Ruiz de Gol Televisió, amb l'Alfonso Callejas del Diari Sport i el José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online.
I per acabar el programa, un dia més, repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents per aquest divendres dia 2 de maig. Ja us aviso que avui no n'hi ha masses, però són força destacats. Comencem.
Els titulars.
Envia, posa el Sevilla a la final de l'Europa League.
Sí, creo que sí, porque el equipo fuera a Turín es muy importante porque nosotros ha dado mucho. Es muy difícil porque no saber una gol. Oh, unbelievable, sorry.
Aquest que escoltàvem era el gran protagonista del partit, el jugador camerunès del Sevilla. Gairebé no tenia paraules per descriure el que hi va viure al marcar el gol decisiu i en temps afegit.
I és que després de veure com el València remuntava l'eliminatòria, amb gol de Feulí, Jonas i Mathieu, el Sevilla aconseguia el passi a la final gràcies a un remat de cap d'Envià al minut 94 de partit.
Un gol que va suposar una gerra d'aigua freda sobre l'afició dels valencians i que, en canvi, va generar bogeria en els visitants. El tècnic, Unai Emery, parlava d'esperit Palop.
Vivir esto creo que es único. Hoy el corazón es lo único que tenía que estar entrado en el juego, sobre todo tal y como vio el partido, donde la dificultad del Valencia pues se ha impuesto en el marcador y nosotros tenemos que o tener acierto en lo que hemos tenido, en el sentido de las ocasiones pocas pero buenas que hemos tenido, o apelar al espíritu Palop, apelar recordando ese pase también con el gol de Pablo contra Shakhtar, y me venía también para recoger más energía el gol de Vaquero al Kaiserslautern, el gol de Iniesta al Chelsea, y lo que supone vivir eso lo he vivido en mis carnes, una experiencia más para nuestra vida profesional, satisfecho por los jugadores y por mi cuerpo técnico que trabaja muchísimo y ellos se lo merecen.
Així doncs, i malgrat perdre 3-1, El Sevilla jugarà la final de l'Europa League el proper 14 de maig.
I ho farà davant del Benfica. El conjunt portuguès empatava 0 al camp de l'anfitrió de la final, la Juventus.
Recordem que els italians van caure per 2-1 al partit d'anada.
Deixem ara de banda l'Europa League i tornem a la Lliga BBVA.
I parlem primer del Barça perquè el Futbol Club Barcelona s'ha entrenat aquest mateix matí a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Aquest haurà estat el darrer entrenament abans d'enfrontar el partit de demà al Camp Nou davant el Getafe.
Un cop finalitzada la sessió s'ha facilitat la llista de convocats per aquest encontre i destaca que Carles Puyol segueix sense poder entrar per les molèsties en el seu genoll dret.
Sobre aquest entrenament i sobre les paraules del Tata Martino en roda de premsa, ampliarem detalls a l'espai de connexió blaugrana amb el nostre company David Serra.
I del Barça passem a parlar de l'Espanyol, i és que la primera plantilla espanyolista també ha realitzat avui el seu darrer entrenament de la setmana abans de viatjar cap a Pucela.
Javier Aguirre ha parlat en roda de premsa, ja ha facilitat la llista de convocats pel partit de demà i recordem també que l'Espanyol visita al Nuevo Zorrilla per enfrontar-se a partir de les 10 de la nit a una necessitat Valladolid.
Sobre les paraules del tècnic mexicà i sobre la mateixa llista de convocats en sabrem més de la mà del nostre company de Pericos Online, Francesc Via.
També en futbol hem de parlar de l'Atlético de Madrid perquè després de concretar-se el seu passi a la final de la Champions, on s'enfrontarà el Real Madrid, avui el conjunt matalasser és notícia per una possible marxa.
I és que segons apunten diversos diaris anglesos, Diego Costa ja hauria fitxat pel Chelsea, un moviment que no es farà prou oficial fins després de la final de la Champions. El preu del traspàs, hem d'apuntar-ho, estaria xifrat en 40 milions d'euros.
I com tots els divendres, tancarem la plana futbolística tot recordant els horaris d'aquesta nova jornada de la Lliga BBVA.
Avui divendres s'engega la jornada 36 d'aquesta primera divisió amb el Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, a les 9 de la nit.
Per demà dissabte, Barça-Getafe a les 4, Màlaga-Elx a les 6, Osasuna-Celta a les 8 del vespre i Valladolid-Espanyol a les 10 de la nit.
Ja diumenge, Almeria-Betis a les 12, Llevant-Atlético a les 5, Sevilla-Villarreal a les 7, Real Madrid-València a les 9.
I finalment, dilluns a les 10 de la nit, encara jornada el Real Societat-Granada.
Pel que fa als representants catalans a la segona divisió, repassem també breument els seus horaris.
Barça-B-Còrdoba dissabte a les 8 del vespre, Tenerife-Girona diumenge a les 7 i Mirandés-Sabadell també diumenge a les 9 de la nit.
Canviem d'esport i parlem ara de bàsquet, i és que aquest dijous el Futbol Club Barcelona de Xavi Pascual obtenia un treballat triomf davant l'Herbalife Gran Canària per 74-82, que el referma en el tercer lloc de la Lliga Endesa.
Mentrestant, la penya que hi ha a la pista del Real Madrid per 106-88. L'expert i negre, Rudy Fernández, que era un dels més destacats dels blancs en atac, va acabar el partit amb problemes físics i no va poder disputar el darrer quart.
I a nivell europeu, el València carona amb els dits la tercera Eurocup de la seva història després de derrotar en el partit d'anada els russos de l'Unix Kazan per un clau 80-67.
Ja a la NBA, els Indiana Pacers, els Oklahoma City Thunder i els Golden State Warriors aconseguien derrotar els Atlanta Hawks, els Memphis Grizzlies i els Los Angeles Clippers, respectivament, per forçar el setè i últim partit de play-off que donen accés a les semifinals de conferència.
D'altra banda, la presentadora de televisió Oprah Winfrey encapçala un dels grups interessats en adquirir els Clippers davant la possibilitat que el seu actual propietari, Donald Sterling, els posi a la venda després de ser sancionat per tota la vida per la NBA, arran d'uns comentaris racistes.
Parlem ja de motociclisme, i és que aquest matí s'han celebrat a Jerez els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya, quarta prova del Mundial.
Aleix Espargaró ha estat el més ràpid a MotoGP per davant de Marc Márquez i Jorge Lorenzo.
En Moto2, el líder del Mundial, Tito Rabat, ha acabat en el primer lloc de la classificació, superant a Mika Kallio i a Jonas Folger.
I en Moto3 ha estat Isaac Viñales el que ha marcat el millor temps per davant d'Àlex Márquez i Jacob Cornelli.
Encara en motor, hem de destacar que aquest dijous milers de persones, entre elles Fernando Alonso i Kimi Raikkonen, van participar en un multitudinari homenatge a Ayrton Senna als 20 anys de la seva mort al circuit d'Imola.
En futbol sala, el Barcelona Sport disputarà aquest dissabte a Bilbao la final de la quarta edició de la Copa del Rei davant del Pozo Murcia, amb la intenció de sumar el quart títol de la temporada.
Parlem ara d'handbol, perquè Barça i Franklin Granollers són dos dels quatre semifinalistes de la Copa del Rei d'handbol, que es resoldrà precisament també aquest cap de setmana, però a Pamplona.
L'equip blaugrana, que s'enfronta amb l'equip anfitrió, la Naitasuna, és el gran favorit, però el Freaking Granollers, que ha de superar l'Oscar per ser a la final, sap que en un partit tot és possible.
I d'altra banda, la Final Four de la Copa d'Europa d'hoquei patins també es disputarà aquest cap de setmana al Palau Blaugrana, amb un doble duel catalano-portuguès a les semifinals.
El Moritz Vendrell, que busca la seva primera Copa d'Europa, jugarà la primera semifinal davant el Porto. El Barça, per la seva banda, se les veurà amb el Benfica, vigent campió continental, i Butxí dels Blaugrana en les semifinals de la temporada passada.
I finalment, el rugby, la USAP de Perpinyà afronta el partit més important de la seva història.
L'equip de rugby de Perpinyà, campió de la Lliga Francesa fa escassament 5 anys, es veu pràcticament obligat a guanyar aquest dissabte a casa del Clermont per mantenir-se a la màxima categoria, on hi ha militat sempre.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula i avui toca parlar, ja en parlàvem abans, però en seguirem parlant, d'aquesta classificació del Sevilla en l'últim minut davant del València. Disputaran la final de l'Europa League i ho faran a Turí i enfront del Benfica.
Sí, i en el partit d'ahir una vegada més vam veure que el futbol pot ser molt i molt cruel. Però us va semblar just que fos el Sevilla que sortís vencedor?
Ho haguéssiu preferit que fos el València de Juan Antonio Pizzi.
Mentrestant, es torna a parlar també amb força del relleu del Tata Martino a la banqueta blaugrana. Estem parlant de Luis Enrique Martínez.
Us agrada la seva possible incorporació?
O us sembla l'opció més lògica, si més no?
I tal i com ha sortit publicat en alguns mitjans, sobretot en el dia d'avui, pensen en Carles Puyol com a possible assistent de Luis Enrique. Us agradaria que el de la Pobla estigués al costat de l'asturià?
Bé, seria una opció que cal contemplar, I ja sabeu que també ens podeu fer arribar els vostres missatges al Twitter i al Facebook del programa responent a la pregunta que us formulàvem avui, i al final d'aquest, doncs, podrem llegir-ne algunes, com sempre.
Jo crec que la podrien liar i perdre, aquests dos, al Barça. I
home, quan dic un això, bon tàndem,
Ho dic per positiu, no per negatiu, sinó jo crec que podrien fer coses importants. Josep,
el que
Enrique em tirem
una mica enrere és que Puyol conegui tant a la plantilla actual i que a l'hora de prendre decisions, doncs, els sentiments i relació que hi ha... Home, jo no et deixaria mai a la banqueta, tu, David.
No pas, però aquí qui tallaria el bacallà seria Luis Enrique i no pas Carles Puyol. Però a mi, de veritat, m'encantaria que Puyol seguís relacionat amb el Barça.
Bé, 2:24, avui més justos del que és habitual. Fem una petita pausa i tornem ja amb la connexió blanc i blava, amb en Francesc Villa, amb la connexió blaugrana, amb en David Serra. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanc i blava.
Espanyol, nostre equip, espanyol, surt del pit, espanyol, espanyol, espanyol. A la grada.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava. A l'altra banda del telèfon, un company de Pericos Online, però no és un company qualsevol, ni més ni menys que el presentador del Pol, el Pericos Online, el nostre company i gran amic, el Francesc Via. Francesc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, com van les aguas per Can Perico? Com ha anat el dia? Llista de convocats, ha parlat Aguirre. Explica una miqueta l'ambient abans d'aquest partit a Valladolid.
Doncs l'ambient molt tocat encara per la setmana, per la partida del partit de l'Almeria, tota la setmana una mica ha estat d'autora de tot plegat, el conjunt de notícies apareixent tampoc ha ajudat a tranquil·litzar una miqueta les aigües de l'entorn perigo que està doncs, tocat i que està una miqueta, ja no tan nerviós pel que podia ser la permanència, perquè doncs, queda una miqueta clar que sobretot el que va ser doncs, la derrota del Celta, perdó, de Valladolid l'altre dia davant el Celta,
correcte,
doncs va deixar doncs, la permanència doncs, gairebé només a un punt d'altra banda, que els d'Aguirre doncs, estan obligats a fer, no tant per la necessitat, però sí una miqueta per la imatge que darrerament han vingut donant, i estan obligats a fer doncs, en el proper partit, justament el d'aquest dissabte.
Juguen demà perquè a les 10 de la nit, Francesc?
Efectivament, demà a les 10 de la nit, doncs la nostra cita amb l'Espanyol, una cita que ve marcada, com dèiem, doncs per la necessitat, sobretot de quedar bé. És una de les coses que ha insistit més Javier Aguirre avui, que parla que l'equip va tocar absolutament fons davant l'Almeria, que només es pot millorar, amb la qual cosa serà ben complicat que els espanyolistes doncs tornin a repetir el que, vaja, la mateixa sensació, com a mínim, que l'empitjorin, perquè ja pitjor no pot estar. D'altra banda, llista de convocats, sense sorpreses, Aguirre doncs, s'han portat a tots els efectius, donat que Torje i Mationi estan lesionats, Mationi s'ha autodescartat, una cosa curiosa, el d'aquest jugador, que gairebé doncs, no sabem si fa molt esforç als entrenaments, perquè com a jugador doncs, ben pocs minuts ha jugat.
Sí, sí,
però,
curiós.
Però en qualsevol cas, vaja, un altre cop torna a caure de la llista, també Torje, que ja se sabia, i d'altra banda doncs, hi ha els sancionats Javi López i Estuani, que no podran formar part de la comitiva que va cap a la Mallorca.
Molt bé, per tant aquesta és la llista de convocats d'un Javier Aguirre que parlava avui, i què podem destacar, Francesc, de les paraules del mexicà?
Doncs bàsicament això, que ha dit que l'equip ha tocat fons, que estan obligats a donar una bona imatge de Valladolid, i sobretot a nivell d'actitud cal una millora important, escolta.
Falta de confianza total en nuestros conceptos individuales, colectivos. Entonces, a partir de ahí, pues debe de haber un cambio hacia adelante, ¿no? Peor no lo podemos hacer en cuanto a, insisto, temas de actitud y de aptitud.
Bueno, doncs les paraules de Javier Aguirre, una roda de premsa que ha donat molt de sí, però de la qual doncs, extraiem aquestes paraules del tècnic mexicà. Un tècnic mexicà que marxarà juntament amb l'expedició de l'Espanyol, crec que aquesta tarda, no, Francesc?
A les 5 de la tarda. Sí, deixa'm destacar dues coses de la roda de premsa d'Aguirre, perquè moltes vegades no només és el tall principal, sinó que cal dir dues cosetes. Li he preguntat, per exemple, sobre una de les notícies aparegudes durant la setmana, que bàsicament parlava de que els jugadors no estan al corrent de cobrament. Ell ha dit que d'acord, que això es coneixia, però que en cap cas pot ser un pretext per justificar el baix rendiment. Després, també ha deixat anar dues cosetes. Primera, d'elles, que el president esportiu l'havien qüestionat per la recta final de l'equip, i ell ha dit que no és ben bé així, que l'Espanyol hagi baixat els braços en tots els partits. Sí que és veritat, el partit de l'Almeria, doncs, és veritat que ha estat el pitjor partit, creu ell, de tota la temporada, i que aquí ha de tancar la boqueta ell mateix i tirar cap endavant. Però que ell creu que els altres partits s'han perdut no pas per això, sinó que cada un tenia doncs, les seves lectures i els seus motius. És curiós, no?, que hagi fet aquesta explicació dient que això, no?, que tant tots dos, tant el director com el president li havien inquirit sobre aquesta recta final que està causant doncs, tant de sensació en televisió parella.
Bueno, és Javier Aguirre, ja sabem que ens podem esperar de totes les seves rodes de premsa. Francesc Via, aquesta tarda i aquesta nit suposo que hi ha programa de ràdio i televisió, podrem seguir més informació del Real Club Deportiu Espanyol, no?
Informació, tertúlia i una mica doncs, la darrera hora de tot el que passa a l'Unió d'Espanyol.
Doncs n'estarem informats, un espanyol que marxa aquesta mateixa tarda cap a Valladolid. Molta sort pels periquitos i bon cap de setmana, Francesc.
Moltes gràcies, a vosaltres també.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, tornarà per aquesta connexió blaugrana. Saludo ja en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, avui nova sessió d'entrenament, a Sant Joan d'Espí.
Sí, aquest matí el primer equip s'ha entrenat amb els 19 jugadors disponibles en l'última sessió abans del partit de demà contra el Getafe, que serà a les 4 de la tarda en el partit d'homenatge a Tito Vilanova.
Mm-hmm. Com dèiem, avui nova sessió i on ja han intervingut doncs gairebé tots, menys Piqué, Puyol, Jordi Alba, Neymar, no sé si m'han oblidat algun.
Sí, també Dos Santos ha fet treball al marge del grup. Després de l'entrenament, el Tata Martino ha fet pública la llista de convocats pel partit de demà sense novetats. Són els mateixos jugadors de la setmana passada que van jugar contra el Villarreal i s'han quedat fora de la llista. I el que s'ha quedat fora de la llista és Isaac Cuenca, tot i que ahir ja va rebre l'alta mèdica.
Després de l'entrenament i abans del dia del partit, roda de premsa de Tata Martino,
Això mateix, el tècnic blaugranà ha parlat i ha comentat que matemàticament encara hi ha opcions i que s'han d'esgotar.
Si bien las posibilidades no son altas en la liga, las posibilidades están. Con lo cual no veo motivo para que el partido de mañana lo enfrentemos de una manera distinta a la del Bilbao y a la del Villarreal en cuanto al deseo, en cuanto a querer hacer las cosas bien, en cuanto a querer ganar el partido, sabiendo que esto es lo poco que depende de nosotros.
Un Tata Martino que, si no vaig equivocat, David, també ha parlat altra vegada de la seva continuïtat,
No vas equivocat i en aquest aspecte no hi ha cap novetat. Del que sí ha parlat és de les crítiques que ha rebut Guardiola últimament. Ha comentat que el desempador segurament ha fet el Barça probablement una de les parts del futbol o de les millors èpoques de la història del futbol.
Mm-hmm.
I, per tant, que s'ha de defensar aquest estil que té el Barça i que també ha dit que té la selecció espanyola. Per tant, els crítics amb aquesta...
A vegades tenen poca memòria, perquè
exacte.
El que han aconseguit és molt gran. D'altra banda, també s'ha parlat d'altres temes com la moral dels jugadors.
Ha parlat de la moral dels jugadors després d'aquesta temporada que està sent complicada.
Marca un poco la grandeza de estos futbolistas, ¿no? Y uno empieza a encontrar los motivos de por qué han vivido toda esa época de gloria que les tocó vivir y nunca se han cansado de competir y de ganar y de pelear títulos. Y en estas situaciones, que son las malas, y cuando se presentan dificultades muy graves y dificultades que no tienen arreglo y que no tienen retorno y ellos siguen dando la cara y siguen compitiendo, evidentemente marca una raza de futbolistas y que concuerdan todos al mismo tiempo en el primer equipo que seguramente será muy difícil de repetir en la historia, ¿no?
I tornant a parlar del partit de demà, com comentàvem, David, hi haurà actes, en record de Tito Vilanova?
Sí, el primer és que el Barça jugarà amb una samarreta especial, on s'hi podrà llegir al mig del pit Tito sempre etern. El club també ha comunicat que s'emetrà un vídeo al marcador de l'estadi amb les millors imatges de l'extècnic blaugrana i a les graderies es desplegarà un mosaic abans de fer el minut de silenci.
Mm-hmm. Mentrestant, avui ho comentàvem, Luis Enrique torna a sortir en més d'una portada esportiva,
Sí, doncs Luis Enrique, segons diuen varis diaris, és l'escollit per entrenar el Barça la temporada que ve. Però aquí no és la novetat, sinó la novetat és, com ja heu comentat, que Carles Puyol podria ser el seu segon per aprofitar el coneixement que té del vestidor si finalment el capità blaugrana decideix penjar les botes a final de temporada, cosa que encara ha de pronunciar.
Exacte, encara està en l'aire la seva continuïtat com a jugador. Ja sabem que com a jugador del Barça no seguirà, però com a jugador en un altre lloc encara... No ho sabem. I ja per acabar, David, avui veiem al diari Sport una notícia que ens deixava trasbalsats, on deia que Messi hagués pogut vestir de blanc aquesta mateixa temporada.
Doncs sí, explica la situació que va passar Messi l'estiu passat davant el fitxatge de Neymar i la no renovació del seu contracte i que això va portar bàsicament al Real Madrid a interessar-se pel crac argentí i intentar la contractació de Messi. Però el jugador va dir un no rotund al club blanc.
Doncs ens n'alegrem, perquè això si hagués fitxat pel Madrid s'hagués convertit en un problema a nivell estatal, m'atreviria a dir, ja un conflicte insalvable. Bé, David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Només volia dir que l'equip es concentrarà demà a les 11 a l'estadi per ja preparar aquest partit contra el Getafe.
En l'horari de la migdiada, Esperem que no els influeixi gaire. David Serra, gràcies i ens escoltem dilluns.
Una abraçada.
Dues i 37, fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia del Zona Mixta. Avui amb l'Héctor Ruiz, l'Alfonso Callejas i en José Antonio Meca. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, temps de tertúlia al Zona Mixta i comencem ja a saludar els nostres tertulians i ho fem per l'Alfonso Calleja, redactor del Diari Esport. Alfonso, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, escolta'm, ahir el futbol ens va tornar a deixar una imatge molt cruel, eh? Aquesta eliminació del València al minut 94, no sé amb qui anava, si amb el València, si amb el Sevilla...
Bueno, anava bastant neutral, eh? Vaig veure el partit una miqueta per gust, però tampoc és que animés a ningú. I, bueno, un partit, doncs, aquest, que el Sevilla té aquesta màgia, que la darrera dècada ho hem vist diverses vegades, no? En el seu moment amb Palop, amb Puerta, sempre als últims minuts sempre acaba apareixent. I, bueno, però ja et dic, ho vaig veure des d'un segon pla. Jo sóc molt barcelonista, m'agrada el futbol també, però patir no vaig patir ahir per veure aquest partit.
Compartim posicions, eh? Bueno, estic totalment d'acord amb tu.
I els que estan patint són els nostres amics periquitos, no del tot, però sí que no ho estan passant molt bé en aquest tram final de temporada. A veure què ens explica el José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online. José Antonio, molt bona tarda. A veure si el tenim. A veure. José Antonio, potser l'hem perdut, eh?
Hola, amics, bona tarda, jo ho sento, eh?
Ara sí, ara, perfecte, ara sí.
Hola,
José Antonio.
Amics.
És que no s'escoltava molt bé, ara sí que et tenim. I estava dient que aquest tram final de temporada pels Pericos no està sent de molt bon gust, la veritat.
Sí, bueno, la veritat és que des que tenim la sensació de que ja tenim la feina feta, doncs sembla que, bueno, que l'equip, doncs, bueno, s'ha deixat portar una mica. I, bueno, el millor que ens pot passar és que s'acabi ja la Lliga. Però, bueno, ja comença a pensar la propera, el proper campionat.
Mm-hmm. Per tant, bueno, desitjant ja que s'acabi això, eh?
Sí, sí, absolutament. Que comenci el Mundial i veure ja altres cares al món del futbol.
Qui em sembla que no vol que s'acabi per res del món aquesta temporada és l'Héctor Ruiz, de Gol Televisió i, sobretot, gran seguidor de l'Atlètic de Madrid. Héctor, enhorabona i quina gran temporada, eh? Culminant-ho amb aquesta final de la Champions League. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies i, com dèieu, evidentment, jo vull que això es mantingui per sempre, que no s'acabi mai.
Home, té molt de mèrit, el que ha fet Simeone amb l'Atlètic de Madrid. Quan va arribar, després d'aquesta destitució de Gregorio Manzano, a 4 punts del descens, i em sembla que ho llegia ahir, 10 d'aquells mateixos 11 jugadors que jugaven contra l'Albacete quan van caure eliminats estaven també jugant a Stamford Bridge. Per tant, sí. Déu-n'hi-do, la feina que ha fet Simeone.
només amb, la, amb el canvi de Diego Costa per Falcao.
Correcte.
De fet, bueno, ara no descobriré jo, no, el treball, tothom està veient el que ha aconseguit fer, la regeneració que ha fet en una mateixa plantilla, amb uns mateixos jugadors, és un treball d'entrenador, és un treball de, també una miqueta de psicòleg, i és un treball també de futbolistes, perquè si els futbolistes no volen, pues no tens res a fer. Mm. A més, aquests futbolistes el que tenien era molta gana d'èxits, l'únic jugador que havia arribat a aquestes alçades de la Champions de tota la plantilla era David Villa, l'únic que havia tingut experiència també en Champions prèviament era Thiago, i de fet s'ha trobat una sèrie de jugadors amb molta gana, en, probablement la majoria d'ells en el millor moment de la seva carrera futbolística, i tot això, si ho saps manegar des de la banqueta amb un home tan eficient i estratega com és el Cholo Simeone, és la fórmula de l'èxit. Tot i amb això, les expectatives al principi de temporada no eren aquestes, i l'objectiu tampoc, l'objectiu era en Lliga ser tercers, era l'objectiu que s'havien marcat per pressupost, per necessitat econòmica, per sostenibilitat del club, i després la Champions, pues, l'objectiu era passar a la fase de grups, tenint en compte que era també un grup a priori complicat, després va resoldre amb bastanta solvència, però l'objectiu era aquest i s'han superat totes les expectatives, i evidentment això el que et fa és el que dèiem, que no s'acabi això mai perquè és un moment únic i històric.
Ara seguim parlant d'aquest Atlético de Madrid. Ja per tancar el tema Sevilla-València, m'agradaria preguntar-li, per exemple, al José Antonio Meca, si ahir va estar veient aquest partit, què li va semblar, si tu vas estar, per exemple, a Glasgow i has viscut la màgia d'aquest Sevilla, de la seva afició, què et va semblar tot plegat?
Bueno, a veure, sí que efectivament a Glasgow va haver màgia, però la màgia la va posar Jonathan Domingos, que de fet van ser nosaltres, és que amb un home menys van remuntar un partit que gairebé teníem perdut, sí. Davant d'un equip que potser en aquest moment era el millor d'Europa, amb Dani Alves, Keita, Adrianos, Luis Fabianos i demés. L'Espanyol aquest partit va, jo penso que, bueno, el moment clau va ser l'expulsió de Moisés. I sí, a partir d'ahir sí que et ve al cap doncs molt record, no? I, bueno, ahir el que va passar, bueno, jo penso que va ser absolut. A veure, en el global de l'eliminatòria està bé que hagi passat el Sevilla, perquè el partit d'anada va jugar molt bé, però ahir a València potser mereixia una miqueta més. El moment va ser una miqueta entre mala sort i després la falta d'atenció que una sacada de banda no es pot tenir al minut 94 quan estàs jugant el pas que era a la final de la UEFA, no? Va ser una per l'equip xe, però bueno, el Sevilla és el que té, és un equip doncs, que mai l'ha de donar mort i que bueno, fins al darrer minut lluita, no? I bueno, evidentment, doncs, si mirem el global de l'eliminatòria va ser merescut.
Doncs sí. Meca, ràpidament et faig la pregunta obligada, qui és el favorit per la final, Sevilla o Benfica ara?
Absolutament el Sevilla. No sé si vostè va al tant de la maledicció que va fer...
Sí, sí, Bela Gutmann.
El Bela Gutmann, no? Del Benfica, o sigui que de moment el favorit és el Sevilla, sí. Que no demostri el contrari.
Alfonso, no sé si tu també creus que aquesta maledicció de Bela Gutmann, que deia que no tornarien a guanyar una Copa Europea després d'aquell guanyés l'última, doncs seguirà present a Turí, serà el Sevilla el candidat a emportar-se-la.
Jo no sé tant si serà per la maledicció o no, però jo sí que veig favorit al Sevilla, també coincidiria amb vosaltres, que jo crec que per potencial també de la plantilla i com està fent les coses en aquesta competició, tot i que bé, el Benfica s'ha carregat a la Juventus en aquesta semifinal, però jo crec que el Sevilla és favorit per aquesta final.
I a l'Héctor Ruiz, que ell segur que ens dirà que a les finals no hi ha favorits, però per ell a la Champions segur que n'hi ha un, a l'Europa League, per qui apostaries, Héctor?
Bueno, en primer lloc, jo us estava escoltant i jo he de dir que per justícia futbolística anava una miqueta més amb el València, i et diré perquè el partit d'anada, la primera mitja hora el València, el Pizjuán és molt superior i després tothom va veure, no?, com van arribar els gols del Sevilla, també allò que va passar amb Beto i Paco Alcácer, sí, sí. I després em sembla que el que va fer el València amb l'esforç per aixecar aquell resultat de l'anada, em sembla que mereixia passar. En tot cas, el futbol és així i al final el qui lluita fins al final acaba tenint premi. I en tot cas, dir un favorit en una final, ja ho deies, tu és un tòpic, no hi ha favorits, però jo no desmereixeria ni molt menys la temporada del Benfica. El Benfica s'ha proclamat campió a Portugal, li ha guanyat a la Lliga a l'Oporto, ha estat per sobre de l'Sporting, que aquest any ha millorat, i jo no m'atreveria a dir que el Sevilla és favorit.
Pot fer-se amb el triplet, de fet, al Benfica.
I jugar per segon any consecutiu la final de l'Europa League. L'any passat la perdia contra el Chelsea. Per tant, tenen una nova oportunitat per aconseguir el triomf. Canviem ja de tema i ara vull que plantegem una mica el tema del debat futbolístic en el sentit de l'estil de joc, perquè... Alfonso, les victòries del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid a la Champions, no sé si creus que tanquen un cicle, podríem anomenar-lo, de futbol tiqui-taca i que evoluciona cap a una altra dimensió, un altre estil de futbol.
Jo no penso així. Jo penso que en el futbol qualsevol estil és respectable, es pot guanyar de moltes formes. Sí que és cert que Can Barça, bueno, la gent que defensem el Barça, se'ns ha acusat com que intentàvem convendre que havíem inventat el futbol, i que se'ns acusava que semblava que ara només es podia jugar al tiqui-taca. Jo no penso que sigui així. Jo penso, bueno, que hi ha mostres que es pot guanyar de moltes formes i fins i tot de molt lletges, perquè a vegades hem vist com algunes seleccions han guanyat alguns títols internacionals jugant completament a la defensiva, però això també és futbol i es pot guanyar de moltes formes. I l'Atlético de Madrid i el Real Madrid han jugat d'una forma aquesta temporada que els ha sortit bé i així estan a la final de la Champions perquè s'ho mereixen. Però dir que el tiqui-taca està mort ara mateix, jo no ho considero així. Mm-hmm. Jo penso que el Barça, el que ha passat ara mateix és que la seva idea de joc ara mateix no té fonament si no es canvien algunes peces. Hi ha jugadors que no poden donar ja el rendiment que donaven en el seu moment, que era el que feia que tingués sentit aquesta filosofia de joc. Mm-hmm. I hi ha jugadors que ara mateix ja no estan per donar aquest ritme, per pressionar, per mossegar una miqueta a dalt. I tot això sí, és molt bonic dir que vols tenir la possessió, però si acabes jugant d'una forma molt horitzontal i no arribes a tenir pegada, per dir-ho així, no serveix de res. Però jo continuo defensant que el tiqui-taca pot ser encara una forma d'assegurar èxit, de guanyar, però sempre respectant que hi ha altres filosofies d'allò que també poden garantitzar títols.
Mm-hmm. I el José Antonio Meca, per exemple, l'Espanyol, quan ha estat competint també aquesta temporada, ha estat més aviat un equip no tiqui-taca, un equip de defensar molt bé, de sortir bé a les contres, d'estar bé a pilota aturada, i de fet, Atlético de Madrid es caracteritzen també una mica per aquest tipus de joc. Creus que està més de moda ara jugar d'aquesta manera?
A veure, Sí que és cert que l'Espanyol ha sigut, juntament amb el Llevant, entre cometes, sempre entre cometes, uns petits Atlético de Madrid, no? Bueno, està més de moda. No, jo penso que al final cada equip, cada entrenador, si fa bé la seva feina, el que intenta és adaptar-se als jugadors que té, doncs, a la filosofia que té de joc, als jugadors que té, no? I, bueno, l'Espanyol, el Aguirre, doncs, bueno, és el que penso que ha fet molt bé, igualment que ha fet Carrarós. I, bueno, no, al final el que passa és que, bueno, si jo penso que encara, com deia el company, és absolutament vigent el tema del tiqui-taca, però sempre tant tu tinguis jugadors doncs, que et permetin jugar d'aquesta forma, no?
Uh-huh.
No és que sigui una idea obsoleta, el que sí que seria obsolet doncs, serien alguns jugadors per jugar d'aquesta forma.
Alfonso, perdoneu. Héctor, et vull preguntar això a tu també, no? Si creus que Barça o fins i tot la selecció espanyola, ara que hi haurà més jugadors de l'Atlètic de Madrid, s'haurien de replantejar l'estil del tiqui-taca?
Jo, més que replantejar un estil, jo considero que en aquest cas l'entrenador, per demostrar que val, ha de ser capaç de tenir una plantilla camaleònica. I amb això em refereixo en que durant un mateix partit pot jugar de diferents maneres.
Sí.
És a dir, sí que la base del joc de l'Atlètic de Madrid, per posar un exemple, és jugar a la contra. Però, per exemple, aquesta temporada hem vist com hi ha hagut partits en els que, evidentment, ha hagut de defensar, ha hagut de tirar enrere, però la majoria de partits que tu veus al Vicente Calderón, a l'Atleti de Madrid és el que porta el pes del partit. Els jugadors com Arda, com Coque, que són capaços de tenir la pilota i a la vegada jugar també en aquest estil una miqueta més directe. Jo considero que l'equilibri i l'èxit estan saber plantejar en cada moment del partit quin és l'estil que més et convé, no només intentar jugar el que juga el Barça, que evidentment aquest nivell d'excel·lència només el pot adquirir amb certs jugadors, perquè l'Atlètic de Madrid no es té, o qualsevol altre equip no es té, i el Real Madrid igual. Si el Real Madrid juga amb Modric, juga amb Isco, segurament podrà jugar d'una altra manera, una mica diferent.
Uh-huh. Per tant, i li preguntem a l'Alfonso, que és la veu més culer d'aquesta tertúlia, creus que aquests reforços que ha de fer el Barça és per poder tenir el que deia ara mateix l'Héctor, una plantilla més camaleònica que es pugui adaptar a diferents situacions? Potser el Barça només té un tipus de jugadors per jugar un tipus de cosa i ha de tenir un altre tipus de jugadors també.
Jo crec que això ho determinarà l'entrenador que vingui. L'aposta que es faci a l'entrenador, si vol ser un entrenador més continuista en l'estil actual o si es respecte que sigui un entrenador que pugui implementar una sèrie de variants, perquè per exemple aquesta temporada amb el Tata Martino ja vam veure que quan intentava canviar una miqueta les peces, fer una coseta una miqueta diferent, des de l'entorn i molts aficionats se l'ha apretat i, no, i això no agradava. També és cert que bueno, ell va vindre comentant que volia defensar una miqueta aquesta continuïtat, que canviaria poques coses i a la mínima que volia canviar alguna coseta, que semblava que l'equip es convertia una miqueta més vertical, que Cesc tenia més possibilitats de buscar jugadors més a l'espai, tant Pedro com Alexis, això semblava que a molta afició no li agradava. Clar, això és una cosa que ha sorprès perquè ha anat variant durant la meitat de la temporada. Ara bé, si era apostes per un entrenador que des del principi ja et planteja les seves idees i la fulla de ruta, per dir-ho així, jo crec que l'afició això ho entendria més. Però segons el que pensi l'entrenador, les incorporacions han de venir per aquí. No es poden fer una sèrie de fitxatges i després que l'entrenador no confia en ells. Jo sí que penso per això que el Barça necessita jugadors doncs, més camaleonis, com heu dit vosaltres, més factor comodín, però que es pugui jugar de diverses formes. I en aquest sentit, el que ha explicat l'Héctor respecte a l'Atlético de Madrid és perfecte. L'Atlético està capacitat per en alguns partits doncs, jugar una miqueta més a la contra, però és que quan vol tenir la pilota la té. Té jugadors com Coque, com Arda, que si volen tenir la pilota la remenen i és complicat de trobar-li també la pilota a l'Atlético de Madrid.
Per cert, Héctor, avui s'apuntava des del diari The Sun d'Anglaterra que Diego Costa ja estaria fitxat pel Chelsea per 40 milions d'euros. No sé si et sembla un preu adequat, que sempre amb el Mundial es pot englosar una mica més aquesta xifra, i quin creus que podria ser el seu substitut a la temporada que ve a l'Atlètic de Madrid?
Doncs mira, jo personalment no em sembla malament aquesta operació. Jo considero que el rendiment que ha tingut Diego Costa aquesta temporada a l'Atlètic de Madrid és molt complicat que el torni a tenir. El tema del preu, bueno, és una cosa que s'han de posar d'acord els dos clubs, i jo m'imagino que havent-hi la bona relació que hi ha, això significarà que Courtois es quedi alguna temporada més i probablement que hi hagi algun tracte de favor en algun altre jugador. I en quant al substitut, doncs mira, va molt relacionat. Jo personalment tinc un futbolista preferit que no ha sonat massa, però considero que per aquí poden anar una miqueta les negociacions, que és el Romelu Lukaku, el davanter de l'Everton, que és del Chelsea en propietat, que està cedit, que no li acaba d'agradar del tot a Mourinho, i no sé si és pel seu caràcter, però considero que aquí podria encaixar molt bé. A més, és internacional amb Bèlgica, coneix el Courtois, coneix el Tobel Alderweireld, i crec que es podria adaptar a la mar de bé.
M'agrada aquest nom a mi també.
Bueno, i parlant d'adaptacions, d'adequar-se a una plantilla o no, hi ha un nom propi, no només el de Diego Costa en el dia d'avui, aquest és el de Luis Enrique, i ja fa dies que són el nom de l'Asturià. De fet, avui s'hi afegia el nom de Puyol com a possible assistent. A tots tres us preguntem sobre què en penseu quan us diuen que Luis Enrique és l'escollit pel Barça per estar la temporada vinent a la banqueta. Per exemple, li preguntem al José Antonio.
Bueno, a veure, tu ja saps que jo t'ho vas dir un dia que potser el millor entrenador pel Barça el dia que fan el contracte seria l'Ernesto Valverde. La veritat és que Luis Enrique, tot i que és un com a personatge, és una persona doncs, que aquí és molt estimada, no? És per el nom cul és molt estimat, penso que com a entrenador, encara per dirigir un equip com el Barça, potser no seria l'ideal. De fet, doncs, l'experiència que té com a entrenador ha sigut, bueno, sí, salvar el Celta, però a la Roma doncs, va tenir una ensopegada. Llavors, no sé si encara, a dia d'avui, està preparat per dirigir un equip amb el moment tan complicat que es troba ara mateix i que es trobarà la temporada que ve el Barça. Jo ja saps, o sigui, la meva aposta era el Valverde. Luis Enrique no.
El que sí que és cert, que quan va arribar Guardiola, el primer equip només venia d'estar a la tercera divisió amb el Barça B. Però bueno, al final no sabem si es fixaran en l'experiència o no, però també li preguntem a l'Alfonso per Luis Enrique.
Jo, sincerament, és una aposta que m'agrada. Sí que estic d'acord amb el que diu el José Antonio, que potser l'aposta esportiva de Valverde podria ser més interessant, potser és una aposta més continuista. Els equips de Valverde sembla que són més vistosos a l'hora de jugar, però jo penso que el Barça el que necessita ara mateix són canvis. I penso que, per exemple, si vingués Valverde, si tu defenses una idea continuista, hi hauria una sèrie de jugadors que no tocaries, i jo crec que serà el problema d'aquest Barça. En aquest Barça s'han de tocar una sèrie de peces, i jo penso que en aquest sentit Luis Enrique no tindria dubtes, i bueno, és el que vull pensar, no? I vindria una mà de ferro entre cometes, i si s'han de fer canvis els faria. I jo crec que és el que necessita el Barça. Qualsevol aposta no és vàlida si realment no arriba un entrenador que tingui idees fermes i que pugui tocar X peces, que ara mateix, pels motius que siguin, el Barça no, ni el director esportiu ni ningú ha sigut capaç de fer-ho, i Luis Enrique, que ja en el seu dia en el filial van veure que no li temblava el pols, encara que fossin nanos de la cantera, però si hi havia algun jugador que anava una miqueta d'estrellet, entre cometes, i veia que podia ser un problema pel vestidor, això ell ho tallava d'arrel, i jo crec que en aquest sentit en el primer equip podria ser el mateix, i és ara mateix el que més necessita el Barça. Més enllà d'un patró de lloc, el que necessita és sanejar una miqueta tot i començar un projecte de zero. I bueno, si a més coneixes la casa, com és el seu cas, i tens una aposta pels nanos de la cantera, que ja han d'interessar-se ara mateix al Camp Barça, jo crec que és una aposta que pot sortir bé.
Héctor, la figura de Luis Enrique, a nivell de caràcter, potser també és un motivador semblant al de Simeone, la proposta de joc ja és una altra, i no sé què et semblaria la seva arribada. I compte que ja Luis Enrique hauria demanat el seu monoburgos particular, Carles Puyol, també.
Jo, mira, vingui qui vingui, en tot cas em sembla que serà com una capsa de sorpresa. No sabrà si sortirà bé o sortirà malament. En tot cas, l'important és això, que des de la directiva s'entengui i se li doni poder a l'entrenador que vingui perquè prengui decisions, i decisions importants, perquè, clar, Luis Enrique, diem, és un entrenador molt de caràcter, és un entrenador que apreta molt els jugadors. S'haurà de veure els jugadors que hi ha, els jugadors que arribin, en quina predisposició arriben. Sí. Clar, evidentment, poder, per regenerar una miqueta la primera plantilla del Barça, necessites portar jugadors poder una miqueta més joves, poder no amb un palmarès molt gran, però que tinguin ganes de guanyar i tinguin un gran potencial. Amb això segur que Luis Enrique en sap treballar perquè ho ha fet tota la seva vida. Luis Enrique és un home molt sacrificat, Luis Enrique és un home que té les idees molt clares, i si s'ha d'enfrontar algun pes pesat ho fa. A la Roma va tenir problemes amb Totti i al final poder això va ser el que el va acabar senyalant per abandonar el vestidor. Mm-hmm. Aquí ho veurem, perquè aquí, segons Guardiola, i jo estic bastant d'acord, perquè el Barça es rendeixi, has de fer que el millor jugador del món, que és Messi, estigui feliç. Veurem si Luis Enrique o qui sigui l'entrenador anomenat és capaç de fer-ho. Mm. Jo crec que la clau residirà en això, envoltar Messi de jugadors amb gana i envoltar Messi de jugadors que el facin sentir bé.
Mm-hmm. Bueno, i per tancar ja aquesta tertúlia, Marc, si et sembla bé, sí. Els demanarem una breu previsió sobre aquest cap de setmana, però sobretot en quant als seus equips. Per exemple, al José Antonio li vull parlar d'aquest espanyol que fa molt que no guanya. Ho aconseguirà Valladolid?
Sí, jo estic segur de que ara, doncs, després del resultat de l'altre dia davant l'Almeria, doncs, els jugadors saben, doncs, que és necessari donar un cop de punt definitiu per tancar aquesta lliga, i penso que el moment és ara, estan amb el Valladolid, i penso que sí, l'estat és alguna cosa positiva.
Esperem.
Si alguna cosa positiva vull dir 3 punts. Eh?
A veure si els guanya. José Antonio, una abraçada ben forta i força pericos.
Moltes gràcies, amic.
Héctor,
molt bé, companys. Una abraçada.
Héctor, et pregunto per tu i pel teu Atlètic de Madrid. Sentencia la Lliga i la deixa ja vista per sentència al camp del Llevant?
Doncs així ho espero. És un camp complicat, però tenint-ho tan a prop, podem decidir la Lliga després al partit següent a casa contra el Màlaga. Jo crec que no han de desaprofitar l'oportunitat i que així ho faran.
Molt bé, Héctor. Quina festa.
Sí, i enhorabona altra vegada. Moltes gràcies i una abraçada ben forta, Héctor.
Adéu, bon dia.
I finalment acabem amb l'Alfonso. Demà homenatge a Tito Vilanova al Camp Nou. No pot ser d'una altra manera com una victòria, no?, amb el Getafe.
Sí, s'ha d'esperar que el Barça guanyi i dediqui aquesta victòria a Tito, tot i que és un partit que pot tenir aquest factor trampa, perquè, bueno, el Getafe, si recordeu, s'està jugant també al descens, sí, i segur que anirà per totes des del primer minut, i el Barça, aquest minut de silenci, aquest homenatge a Tito, no sé fins a quin punt pot deixar-hi una miqueta els jugadors, una miqueta en xoc els primers minuts, però bueno, s'han d'evitar les sorpreses. El Barça ha de lluitar la Lliga fins al final, tot
a
i
veure.
Que l'Atlético ho té molt a la mà, però s'ha de lluitar fins al final.
Vinga, doncs ho deixem aquí. Alfonso, una abraçada ben forta i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres també ho deixem aquí. David, bon
dilluns
cap de setmana.
Dilluns més.
I tant,
adéu-siau. Adéu.